Jo mantens preus en nivell molt alts i dificulta l'accés a l'habitatge per part de molt important part de la població.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 10 de març i avui és un dia molt especial perquè el parador de turisme d'Eivissa ja ha rebut els seus primers clients després de la inauguració per les autoritats de les jornades de portes obertes per la gent de les Pitiüses. Avui arriben els primers clients al 99è parador nacional de turisme. 17 anys després, pràcticament just després de 17 anys de que s'hi posés la primera pedra, avui aquest parador ja és una realitat. Per aquí pel set d'IB3 passarà el director del parador, en Pau Arbona. Sentirem ara en uns minuts també a la presidenta de Paradores i exministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Sentirem a dos treballadores d'aquest nou parador, també els primers clients. I com ens trobam a un lloc històric, hem convidat a l'arqueòleg del Consell d'Eivissa, Joan Ramon Torres, i a la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Nafani Tur, per contextualitzar i conèixer amb més profunditat aquest recinte on ens trobam. Afortunadament no estic sola, també tinc aquí a la meva companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim en Carlos Bosch aquí al comandament tècnic del Vila, en Pablo Morganti al comandament tècnic al nostre estudi a Sant Rafel, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 6 minuts i sense perdre ni un segon, parlem amb el director del Parador d'Eivissa. Hola. Yo. El mallorquí Pau Arbona Nebreda és el primer director del flamant parador d'Eivissa. Té un grau en direcció d'empreses especialitzat en alta hoteleria per Le Roche, la prestigiosa entitat que segueix el model suís, tot un referent en l'àmbit internacional. Va entrar a fer feina a Paradores fa 6 anys i després de les seves pràctiques a Santiago de Compostela, a Cádiz, ha treballat al parador de Benicarló 2 anys, també a la Seu d'Urgell i a Plasencia, des d'on ha arribat directament per dirigir aquest parador. Pau Arbona Nebreda, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Alguna precisió sobre aquesta introducció?
No, que va, m'has fet una, vamos, lectura perfecta.
Com estàs? Com has viscut aquestes últimes setmanes fins al dia d'avui?
Bueno, primer deixa'm agrair-vos a vosaltres, a tu i a tot l'equip d'IB3 per acompanyar-vos un dia tan especial com avui. Me trob molt il·lusionat, una mica nerviós també, són els nervis aquest del primer dia. Fa molt de mesos que un equip fantàstic de gent, no tan sols aquí a Eivissa, sinó des de les nostres oficines des de Madrid, que ens han acompanyat també molt, fan feina per aquest dia. Ja vam poder inaugurar-lo dia 23 de febrer, on ens va acompanyar també la nostra presidenta, en Raquel Sánchez, que estarà amb nosaltres d'aquí una estona. I bueno, és una mescla, això, de nervis, d'il·lusió, aquest primer dia que duim preparant i pensant tant de mesos, alguns anys, en el meu cas, i que res, que un se posa damunt l'escenari i que se'n dona compte que el pla B, C o D no funciona i que tanmateix hem d'anar improvisant i que això és el que feim en el dia a dia i que fa el que feim tan especial.
Exacte. Després de 17 anys, què suposa per vostè, Pau, ser el primer director d'aquest parador?
És un autèntic honor. una responsabilitat també. Són aquests dies en els que penses a tota la gent aquesta que t'ha donat l'oportunitat de ser aquí avui i se li està agraït i se li estarà eternament agraït. Són molts anys des que vaig entrar, com has dit tu, fa 6 anys en aquesta empresa posant una mica s'ull aquí. Ho he contat en alguns mitjans també. Fa 6 anys me n'anava cap a Santiago de Compostela, el meu primer destí, i amb el cotxe carregat de no només d'il·lusions, sinó de molts de trastos, una mudança cap allà dalt, i el vaixell que va fins a València i aturava aquí, a Eivissa, i me'n record molt bé, atura, descarrega i carrega qui va cap allà. I me'n record molt bé de sortir fora i enviar una foto a la família i dir, bueno, i comença un nou viatge, una foto del castell, des de baix, i comença un nou viatge i aquest és el destí, tant de bo. I avui, 6 anys després, se fa realitat, així que personalment no puc estar més satisfet d'aquest camí que m'ha duit fins aquí, i sobretot haver arribat tan ben acompanyat de l'equip que m'acompanya avui des d'aquí, des de Madrid, que sense ells segur no hagués estat possible avui seure aquí davant tu.
Per tant, aquesta foto que li va enviar a la família, segur que tenia aquesta grua que molta gent d'Eivissa i Formentera, menors de 17 anys, no coneixen la imatge de Dalvila sense aquesta grua, i avui ja per fi ha rebut els primers clients. Quines són les primeres impressions que ha tingut?
Saps que des de l'inauguració hem fet una sèrie de visites en grups d'interès local també, i aquest cap de setmana han estat les dues jornades de portes obertes, amb un dissabte on el temps no va acompanyar per res, molta pluja, el diumenge ja va fer el dia més bo, i vàrem comptar màquina quasi 4.500 persones. A una companya teva li deia que esperàvem aquest volum de gent. Quanta gent esperàvem? Entre 4 i 5.000 persones. I quasi riguem-me de no sé si hi ha tanta gent en aquesta illa. I sí, és veritat que algú va repetir de dissabte a diumenge, però allà ja varen tenir moltes impressions i totes, quasi totes, molt, molt positives. I en el final és una mica una recompensa en aquesta feina que m'està fent, obrir un hotel. No és la meva primera apertura, sempre és un exercici complicat, posar un edifici en marxa, pues sempre hi ha aquests imprevistos que no pot comptar amb ell, has de reaccionar, comporta molta feina. I a vegades ens obsessionem i veiem només la part més, està sol només mig buit,
mig ple, no?
o mig buit i no mig ple. I per tot l'equip veure les reaccions tan satisfactòries, perquè al final la gent obria la boca i deia, és meravellós, i és que és vera que ho és. I és un producte únic, a un destí molt madur com és Eivissa. A la fi, després de tants anys, tu deies les grues, clar, és que això és una mica una de les fotos d'Eivissa, de l'illa i sobretot de la ciutat. Bromejant a vegades quan a més diuen que tenen vista cap a nosaltres i és vera que aquesta grua ha acompanyat molts anys. Bueno, una anècdota més, quedarà com una anècdota més d'aquí molts anys, esperem, i en el final el producte jo crec que val molt la pena visitar-lo, i això és una mica les impressions que mos ha compartit la gent. L'edifici en si és espectacular, és un bé d'interès cultural, dins el recinte murallat, patrimoni de la humanitat, i crec que hem fet un treball amb molt de respecte a la marca que aterrissam per primera vegada a la fi a Balears, i amb molt de respecte per l'edifici en si i per el destí on ens trobam. En el final, un projecte de decoració molt fi, que ha cuidat molt els aspectes, que més enllà de fer un edifici modern ha sabut posar les troballes i restes en valor, on s'han tingut elements històrics de com era Eivissa abans, en els acabats, en els materials, que recorden una mica els elements principals del destí, terra, mar, tenim moltes argiles, fustes recuperades. En el final és conjunt, i sobretot una col·lecció artística increïble, això és que quasi se pot considerar un museu també. Ha fet que el producte en general, un quan mira a qualsevol indret, miri on miri, ha quedat un producte molt especial, amb molt de respecte on som, i però fresc, i on se pot identificar molt bé el que és Paradors de Turisme d'Espanya, Eivissa i el Castell de Dalvila. Una meravella.
el parador número 99. Vostè tenia com a especial il·lusió perquè fos el 100?
No, no en especial. El número 100 mos acompanyarà els pròxims anys. 2028 farem 100 anys com a empresa i obrirem ben aviat el parador número 100. Bueno, serà un número més rodó, per això és Eivissa. I això és que meva. Vull dir, ja me basta.
Té les seves particularitats, uns reptes especials gestionar un hotel aquí a Dalvila?
Sí, sí. Al final, com hem vengut dient, són molts anys d'obres, és molt esperat. És vera que Parador sempre estem a destins on fem molt bona feina, alguns inclús ens poden arribar a necessitar, doncs, arribar a fixar població, a dinamitzar una mica els entorns, l'empresa... I aquí a Eivissa, bueno, diguem que tot això no li feia tanta falta. Així que responsabilitat, perquè entenem molt bé la missió que podem tenir aquí, que és una mica s'ha de desestacionalitzar, s'ha d'ensenyar l'altra Eivissa, no només aquesta de sol i platja, també que està fantàstica i ha estat un model d'èxit durant molts anys i ho continua sent. Bueno, venim a mostrar també l'altra part, una mica, hi serem en l'estiu, però en l'hivern estem convençuts que hi ha molt per conèixer.
De fet, aquest parador és un edifici històric on hi conviuen patrimoni, arqueologia amb l'activitat hotelera. No? Com es traslladarà això a la gent que s'hi allotgi?
I d'ahir, com ho venim fent a qualsevol de les nostres ara 99 cases des d'avui? En el final, el públic que és més... que del nostre programa d'Amigos, per exemple, que és el nostre programa de fidelitat, els que més fidels són, els que ens acompanyen, també ho cerquen, ja saben que és la nostra forma de treballar, posar-me en valor els edificis on ens trobem, els entorns, les tradicions, la cultura, la gastronomia, sobretot, una de les nostres banderes... En el final aquest serà un parador més on la part artística té un pes molt important i on la part històrica és una mica una de les raons de ser.
De fet, ara comentava l'oferta gastronòmica, el restaurant està pràcticament destinat a convertir-se en un punt de trobada social. Quina serà l'oferta gastronòmica que s'oferirà?
Tant de bo, estem per això. Al final, a la fi, poder obrir les portes d'aquest monument i compartir-lo i obrir-lo en el poble. Sense el poble d'Eivissa, ens faltaria una part importantíssima. Visitants i locals. Volem que la gent d'Eivissa pugui pujar a mostrar en els seus... un monument tan especial com aquest. Un exemple més de lo que feim, com pot ser la pedra, com pot ser la part artística, és també la part de restauració, on posem en valor producte local. Estem intentant i quasi aconseguint que tot producte que vagi damunt la taula sigui producte local. Peix i marisc és tot de llonja d'aquí, sempre que la mà mos ho permeti. Damunt la taula de, jo què sé, de berenars tenim olis locals que aniran rotant al llarg de l'any. En el bufet de berenar també el 90% és producte fet d'aquí. Te poso un exemple que explica molt bé una mica el que som. La part de dolç regional que tenim, la part de dolç, sortim sense la típica bolleria, diguem, que tenim a moltes bandes. Alerta, si el client ens demana, ho tindrem disponible, segur. Però en el principi, o el que volem en el final és posar allà on ens trobem. I el 90%, una altra vegada, de la part dolça, està produïda per les monges del convent d'aquí de Dalvila.
Basines.
Sí, així és. I creiem que era una molt bona forma d'explicar una mica qui som. Així que les pastes que molts de clients tindran a la habitació en arribar estan fetes molt d'amor per les nostres vecines aquí en el convent de Dalvila.
Quin paper juga l'equip humà en un equipament com aquest, en un parador?
Fonamental. A qualsevol establiment hoteler, jo diria, però a paradors se dona una cosa única. Jo fins et que no sé si hauré passat per 15 o 16 empreses diferents ja d'hoteleria, però com en aquesta no he trobat aquest client intern, li diem nosaltres, amb un sentiment de pertenença tan fort com aquí. Som una empresa de quasi gairebé 5.000 treballadors i estem de permanència mig del client intern, del treballador o de la família que està fins a l'empresa, és de més 14 anys. 14 anys a una mateixa empresa d'hoteleria és una cosa que ja no veiem molt bé. Deixa'm comentar-te alguns exemples que a mi em van xocar molt. Jo, per exemple, ara a Plasencia venc d'un parador on hi havia fa 25 anys que va obrir i veus entrar una clienta de tota sa vida, senyor Smith, que entrava demanant per Neloli, sempre Neloli, Neloli, i Neloli resulta que és una de ses companyes que feia feina en el departament de pisos, que van coincidir i en el final es tracta tan humà, tan proper, que se creen aquestes relacions ja de per vida, perquè tenim clients que repeteixen molt. I un exemple que a mi és que me va xocar molt és que el fill de Neloli li escrivia cartes en anglès al senyor Smith per practicar l'anglès. El senyor Smith s'oferia a acompanyar el fill per reforçar una mica l'anglès. Aquestes històries que són úniques, que és que jo no les havia trobat d'altra banda. Així que el client que ve per dos sap que trobarà una manera de fer a la que hem d'arribar, si jo sigui aquí també, i que mos fa únics, diria.
Quanta gent treballa aquí en el parador d'Eivissa?
Bueno, ara actualment tenim al voltant d'unes 50 persones treballant amb nosaltres. Està clar que tenim una mica els equips en el moment de més ocupació. Tenim molt en compte on ens trobem, a Dalvila. Jo quan vaig arribar, per exemple, si també me comenten que hi ha dies que arriben a passar fins a 12.000 persones per aquí, per la catedral. Hem d'estar preparat per donar-li la benvinguda a tothom, el manco que puguin venir a apreciar una mica el monument. Així és que avui no em passaran 12.000 per aquí de fora. Bueno, ja em van passar 4.000
sí, sí.
Venim-nos a veure. Avui no passaran tantes, potser avui no farà falta que siguin tants, però el dia de demà haurem d'estar preparats per donar benvinguda a tota aquesta gent.
I ha estat complicat trobar personal per cobrir la plantilla?
Bueno, no és una plaça fàcil en aquest aspecte, però no mos ha costat especialment, he de dir. Tenim una barreja d'un aproximadament quasi 50% de gent que hem duit d'altres paradors i una mica més d'un 50% de gent d'Eivissa, d'aquí, locals. La nostra idea és que quan aniguem caminant, la gent mos vagi coneguent i vegin el món que cuidem en el nostre client intern, se demanda de gent que vulgui venir a fer feina a nosaltres sigui major. Així és que sí, sabem el que passa aquí, sabem que és una dificultat, sabem que hi ha molta rotació entre equips, el nostre objectiu és fer les coses tan bé com les hem fetes en els altres 98 i que la gent vulgui estar amb nosaltres.
Ara, de fet, sentirem els primers clients del parador d'Eivissa, però sé que és un matí molt complicat, primer dia d'obertura, tampoc volem robar-li més temps a en Pau Arbona, i li volia demanar res, una última frase. Si hagués de convèncer algú per venir a passar una nit o més al parador d'aquí a Eivissa, què li diria?
Que miri quatre fotos. Ja està, l'hem convençut. No, que vengui, perquè ha quedat un producte super, super especial. Val molt la pena. I si no pot venir a dormir, el manco que vengui, pren un cafè, o que vengui a prendre un còctel amb un snack, que tenim una carta meravellosa, o dinar o sopar, que vengui a conèixer-nos i que estiguin al tot els temps que vulgui i per fer el que li vengui en gana. Val la pena, això és un espai obert a tothom.
Idò, li prenem la paraula, Pau Arbona Nebreda. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos un dia tan especial i res, acabar convidant de nou a tothom. Els esperam, portes obertes.
Meravellós, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 12:22 i ja us ho hem dit, el parador d'Eivissa ha rebut avui, perquè ja ho ha fet, els seus primers clients, i els hi hem demanat quines han estat les seves primeres impressions. De fet, Nanives García Gálvez ha tingut el plaer i el privilegi de recollir els seus testimonis.
I dos primers clients són a Rosa i Antonio, que acaben d'arribar des de València. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Buenos días.
¿Son visitantes habituales de los paradores?
Sí, de hecho somos amigos de paradores desde hace ya unos cuantos años y siempre que podemos escapar a algún sitio, pues primero miramos un parador y normalmente si hay sitio y nos gusta, pues lo preferimos a hotel. Sí.
¿Y por qué han querido estar hoy en el primer día que abre el parador de Eivissa?
Bueno, esto es casi un capricho personal. Yo hace muchos años que vengo a la isla Y perdón, cuando vine antes de la pandemia, que estaban las obras pues todavía aquí, siempre pensé internamente cómo me gustaría venir a este parador. Claro, hay que tener en cuenta que, aunque no es época, porque en pleno verano pues siempre disfrutas del parador, de las playas, de todo, pero bueno, como Ibiza me la conozco muchísimo, pues hemos venido expresamente una noche pues a visitar el parador y cumplir un poco aquel sueño interno que yo dije, yo tengo que venir aquí, y lo he conseguido. Y la verdad que la impresión ha sido buenísima, mucho mejor de lo que yo me esperaba, a pesar de que he visto vídeos de la inauguración, he visto los vídeos que, donde han permitido la gente de aquí de Ibiza visitarlo y tal, pero ha sido un impacto. Estoy un poco hasta emocionada.
Han visto, ustedes han llegado hace unos minutos, apenas han podido pasear todavía por el parador, pero ahora mismo de lo que han podido ver, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención o les ha gustado?
Bueno, a mí me ha gustado mucho la mezcla de la modernidad, de la exclusividad con las ruinas, con todo el tema romano, con todo el tema que han podido conservar. Y el enclave, claro, el sitio y las vistas. He entrado a la habitación y me he quedado impresionada porque es que tenemos Formentera enfrente con un ventanal inmenso. Y la verdad es que, ya te digo, me ha erizado todos los pelillos porque me ha producido emoción de verlo. Pero además es que yo creo que también es un poco porque el cariño tan especial que yo tengo a esta isla.
¿Y usted, Antonio, qué es lo que le ha gustado de momento, de lo que ha podido ver?
Yo es que siguiendo a mi mujer siempre triunfamos. Yo detrás de ella siempre triunfamos. A mí el enclave en el que está, esa sintonía entre la construcción moderna con todo lo fenicio, romano, mozárabe, es una joya, de verdad. Y además, con esta tranquilidad que hay, te sientes como muy en paz, muy tranquilo. Cuando me dijeron del parador que cuando veníamos y qué pensábamos hacer y demás, les dije, 2 días disfrutar del relax, de la tranquilidad, mi mujer y yo, dando un paseo, simplemente.
O sea que sus planes en principio son quedarse por esta zona y descansar.
Sí, también nos ha fallado un poco el tiempo porque, bueno, de momento no llueve, pero sí que había posibilidades de mucha lluvia y eso nos había dejado un poco así más apagados, pero bueno, vamos a disfrutar todo lo que podamos. Si el tiempo permite, pues igual nos cogemos un cochecito y nos vamos un poco hacia arriba. Y de todas formas, también quería recalcar, para que no se me olvide, la bienvenida que nos ha dado el parador, que nos ha tratado con un cariño inmenso por ser los primeros clientes. Siempre lo han hecho, o sea, ya al parador que he ido me he encontrado pues muy bien atendida, pero en este he notado que la verdad me voy a llevar un buen recuerdo también por parte del personal y de vosotras, que ya nos hemos encontrado previamente. Os recordaré.
¿Es la primera vez que llegan los primeros a un parador que abre?
Sí, desde luego. Ahora no sé si apuntarme para el próximo, que es el número 100, que ahí también va a haber un poco de más fiesta, pero bueno, todo se andará, ya veremos, ojalá.
¿Y volverán después de esta primera visita al Parador de Ibiza?
Bueno, pues yo es que vivo muy al día, pero si el tiempo, las circunstancias lo permiten, ¿por qué no? A mí me ha encantado de momento. Más que esto ya no se puede pedir en Ibiza. Sí, puede ser, bueno, ya veremos.
Antonio, Rosa, muchísimas gracias y que disfruten de su visita.
Pues muchísimas gracias a vosotras. Ya te digo, os guardo ya un cariñito y nada, pues que tengáis también mucho éxito en lo que viene detrás. Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Ido, moltíssimes gràcies a Ana Rosa, a Antonio, que han estat encantadors, i evidentment també moltíssimes gràcies a Ana Nieves per recollir aquest testimoni. Nosaltres ara, quan són les 12:27, fem una aturada per la publicitat i de seguida parlem amb la presidenta de Paradores, amb la Raquel Sánchez. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. Som a Dalvila, en la jornada en què el parador d'Eivissa rep els seus primers clients, i tenim el luxe de sentir també a la presidenta i consellera delegada de Paradores. Ella és na Raquel Sánchez Jiménez, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, exministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i des del 28 de desembre està al capdavant de Paradors de Turisme d'Espanya. Raquel Sánchez Jiménez, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per la connexió i bueno, per emetre des del Parador en un dia tan important com avui.
I tant, abans li comentava en Pau Arbona, el director del Parador, que avui obri les portes al Parador número 99 de la xarxa, que simbolitza per Paradores arribar gairebé al centenar d'establiments amb l'obertura aquí a Eivissa.
Home, doncs per nosaltres és complir una fita, jo crec que històrica, i un deute col·lectiu que teníem doncs amb les Illes Balears, i en aquest cas a Eivissa, no, que sabíem que aquest ha estat un parador molt esperat, molt desitjat, i per fi doncs bueno, arribar al dia d'avui a l'apertura de les seves portes pels clients, doncs bueno, per mi, imagineu-vos, no, per nosaltres això sempre és un èxit, i a partir d'aquí doncs clar, el número 99 de la xarxa, no, com tu bé deies, doncs bueno, ens apropem ja al centenari. D'aquí uns mesos també esperem obrir el parador número 100, i per tant, doncs, bueno, no? Jo crec que per nosaltres doncs, bueno, és el compliment de dos objectius, de dos desitjos, de continuar estenent la xarxa de paradors arreu del país, però en aquest cas a les Illes Balears, doncs, bueno, doncs ja tocava, ja calia, i però per fi avui ja és una realitat.
Uh-huh. Avui és una realitat. Quin paper creu que pot jugar aquest parador en la diversificació de la imatge turística que té a Eivissa, més enllà del sol i platja, de l'oci nocturn?
Bueno, doncs jo crec que jo ho he dit, no, aquests dies, que per nosaltres aquest també és un objectiu, i també és la nostra missió, la missió de paradors, que és oferir una imatge del nostre país diferent, tan rica i diversa com és el nostre país, com és Espanya, però en aquest cas, en el cas d'Eivissa, doncs encara més. Hi ha moltes Eivisses, jo sempre ho dic, està la Eivissa del sol, de la platja, de les discoteques, que està molt bé, no? I això ha estat una font de prosperitat a la illa, però també hi ha la possibilitat de conèixer d'una altra manera la illa, i que la illa doncs és patrimoni, és cultura, és gastronomia, és art, i és això el que nosaltres volem donar a conèixer. Jo crec que això ha de contribuir també d'una manera positiva a que la illa no només sigui un destí durant la temporada d'estiu, sinó que ho sigui durant tot l'any, perquè sens dubte té valors, té atributs, no? I té tot allò que podem buscar doncs per fer un viatge a qualsevol època de l'any, no? I qualsevol públic, no? Llavors nosaltres aspirem a ser aquest exemple, no? Aquest referent a la illa de que aquest altre tipus de turisme és possible.
Uh-huh. De fet, en un moment en què molts territoris estan obrint el debat sobre els límits del turisme, el model de paradores pot ser una alternativa més sostenible?
Home, jo crec que sí. I de fet, doncs, com et deia abans, Laura, ja fa 100 anys que existim, el 2028 complirem 100 anys, i s'ha demostrat que el nostre model és un model d'èxit. És a dir, funcionem, l'empresa és una empresa pública, però que és eficient, que és rentable, i que a més ha aconseguit que posem el focus i que molts viatgers es fixin en destinacions que d'una altra manera no ho farien, no? És a dir, un petit poble, però que té un conjunt històric, patrimonial, que és una meravella, o un parador enmig d'un parc natural o una reserva natural, doncs que potser d'una altra manera doncs tampoc, no, trobaríem una manera de conèixer-lo, no? Jo crec que paradors és aquella garantia de que, bueno, si hi ha un parador hi ha alguna cosa a veure, no? I per tant, portem 100 anys fent-ho i bueno, i ens ha anat bé. Jo crec que aquesta és la prova, no, més clara de que això funciona, no? I potser, doncs, com tu deies, ha de ser un referent i una garantia, no? Perquè també el sector privat també s'ha de dir, està fent cada cop més esforços, i hi ha també, no, altres models hotelers, doncs, que aspiren o que s'assemblen també al que som nosaltres, no? Allotjaments rurals, d'interior, I la veritat és que jo crec que, doncs, que aquesta és l'alternativa, no? Aspirar a que ens viatgi, ens visiti molta gent, però que no tota sigui alhora al mateix lloc, no? I per tant que puguem distribuir aquesta font de prosperitat per tot el territori.
Em quedo amb dues idees ara d'aquesta resposta, la longevitat de paradores amb aquests gairebé 100 anys i per altra banda aquest concepte de que si hi ha un parador hi ha alguna cosa a veure. Quan arriba un parador a un lloc, en aquest cas a una illa, què canvia exactament en l'economia i en el teixit local?
Home, doncs jo crec que sobretot nosaltres, per nosaltres és molt important integrar-nos en les comunitats locals i treballar colze a colze amb els proveïdors, perquè sabem que són ells mateixos els que coneixen millor, no?, el territori. Nosaltres ens integrem, però necessitem també d'aquesta col·laboració de, bueno, de l'economia local, dels proveïdors locals, i ho dic en tots els sentits, no?, des de l'aprovisionament de qualsevol cosa que necessitem al parador fins a la pròpia gastronomia, que potser és l'exemple més palpable, no? Nosaltres volem ser també un referent de la gastronomia regional, de la gastronomia tradicional, i per tant crec que tenim un impacte directe e indirecte, directe evidentment amb els treballadors que tenim la possibilitat de contractar, i en aquest cas doncs, tenim una gran part de la nostra plantilla que és d'Eivissa, però per una altra banda doncs, també som capaços de generar llocs de feina indirectes donades aquestes relacions i que establim amb els proveïdors locals i amb, bueno, i amb la gent de l'entorn, no? Per tant, jo crec que l'impacte serà molt positiu des d'aquesta perspectiva, però que després, no, hi ha un altre impacte, com et deia, no, que va més a llarg termini, a mitjà termini, que és aconseguir, doncs, evidentment, doncs, que puguem desestacionalitzar el turisme, que es pugui descentralitzar, no? Jo crec que això és quelcom que s'ha d'anar treballant entre tots, però que aspirem a que aquest també sigui un impacte més a mig o llarg termini, no? Però bueno, jo crec que cada cop està més clar, no? Que també el viatger, el client, aspira aquests viatges més tranquils, no? On valora també, doncs, això, la cultura, el patrimoni, la relació i la vinculació amb la comunitat local, l'autenticitat en definitiva, no? Jo crec que això és un atribut que cada cop està més ben valorat pels viatgers.
I tant. Us recordem, estem parlant amb la Raquel Sánchez Jiménez, la presidenta i consellera delegada de Parador. Sé que té poc temps, així que només dues preguntes més. No sé si prendran el Parador d'Eivissa com a model d'establiment, que també parlant, com ara fèiem, dels treballadors directes i indirectes d'aquest Parador, si prendran el Parador d'Eivissa com a model d'establiment que també acull o reserva part de l'espai per allotjar el personal, si s'estan trobant també problemes en altres indrets, tenint en compte que el mercat de l'habitatge també està tensionat en altres punts de la xarxa de paradores.
Sí, i de fet no és el primer. Hi ha d'altres paradors en els quals nosaltres ja facilitem habitacions, ja facilitem residència als nostres treballadors, perquè el problema de l'habitatge és un problema que malauradament no només afecta a les Illes Balears, sí que potser a les Illes Balears té unes peculiaritats, però s'han pres mesures, no? Jo crec que en els darrers anys es van prendre mesures des del govern de la Generalitat de les Illes Balears, però aquest és un problema estès, però jo crec que nosaltres també constituïm un exemple, no? Que, bueno, el sector del turisme, que genera molta prosperitat, que sens dubte és un pilar estratègic de l'economia al nostre país, davant d'una problemàtica com aquesta, no? Doncs ha de ser responsable, no pot mirar un altre lloc i ha de garantir unes condicions dignes pels treballadors i les treballadores. I en aquest cas, doncs, nosaltres, no només a Eivissa, insisteixo, però també a Eivissa facilitem, no?, aquesta possibilitat de residència als treballadors i les treballadores que ho necessitin.
Parlàvem a l'inici d'aquesta conversa que aquest és el parador número 99, és el primer a les Illes Balears. No sé si existeix la voluntat de que la xarxa s'estengui per l'arxipèlag.
Això ja m'ho pregunteu, o sigui, avui obrim les portes i ja m'esteu preguntant pel següent, però per què no, home, evidentment, jo què t'he de dir? Jo també coincideixo amb vosaltres, és a dir, sóc la presidenta de Paradors i per mi sempre, no?, hem de tenir l'aspiració i l'ambició a que la nostra xarxa, i a més perquè és, no sé, una cosa que és de tots, no? Llavors hem d'aspirar a poder continuar amb aquesta tasca de recuperar patrimoni, de poder, no?, impactar positivament en les economies locals, de poder tenir, doncs, també aquest impacte més, no?, més estratègic en quant al model del turisme. M'agradaria. He de dir, doncs, que ara per ara no és la nostra prioritat, però mai es pot dir, doncs, que això no sigui possible. Tant de bo que ho sigui, clar que sí. Sí, sí, no li manquen atributs i condicionants a les Illes Balears per tenir no només el parador d'Eivissa, sinó d'altres.
Raquel Sánchez Jiménez, presidenta i consellera delegada de Paradores, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts avui aquí a IB3 Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon dia.
Doncs, 12:39 i dos seguim, perquè ho comentàvem abans amb en Pau Arbona, amb el director del Parador d'Eivissa. L'equip humà ha d'haver un pilar fonamental en un equipament com aquest, i de fet el personal del Parador d'Eivissa també ha estat d'alguna manera protagonista de l'actualitat en aquestes últimes setmanes, ja que de la 60ena d'habitacions que havia de tenir originàriament, aquest parador ha destinat una 20ena d'aquestes habitacions per acollir el personal que donarà servei al parador, i d'entre la 50ena de persones que faran feina aquí, avui tenim l'honor i el privilegi de parlar amb na Maria de la Fuente, que és la cap de relacions amb els clients dins del departament de direcció. Molt bon dia. I també tenim na Maria Pastor, que treballa a recepció aquí al Parador d'Eivissa. Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, primeres impressions. Vosaltres quan vau començar a fer feina aquí al Parador, Maria de la Fuente?
Jo empecé hace un mes y medio en Paradores y bueno, la verdad que muy agradecida. Llevo aquí desde principios de febrero, pero antes tuve la posibilidad de viajar por diferentes paradores para ir conociendo un poco el ADN y al final todo lo que queremos coger de otros paradores y traer al Parador d'Eivissa, que es el número 99.
Exacte. Ana Maria Pastor, em pareix que té més experiència, veritat, treballant a paradores?
Sí, jo porto 2 anys i mig. Vaig treballar al Argomaniz, al Parador del País Basc, a Vitoria. I bueno, podria dir que porto treballant o com a clienta de paradors des dels 15 dies de vida. Perquè mon pare i ma mare són amics de paradors de tota la vida i jo he viscut l'ADN de paradors, el porto en la sang.
O sigui, estaves destinada, eh?
Sí, 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 sempre m'ha agradat.
I
sí.
Quan vas arribar aquí a Eivissa per treballar en aquest?
Vaig arribar a finals de gener i des de gener fins ací, pues, coneixen la illa i els llocs i, bueno, coneixen també la història del parador.
Exacte, i amb na Maria de la Fuente fent-vos de Cicerone, ensenyant-vos tota la illa, no? Ens ha explicat.
Exacte, sí, sí.
Coneixies a Eivissa?
No, jo no havia vingut mai a les Balears, ni Eivissa, ni Mallorca, ni res, i la veritat que ma mare sí que coneixia Mallorca, i sempre em deia que jo tenia que acabar treballant així a les Balears, i bueno, així estic.
Mare meva,
sí, sí.
Tota una qüestió de destí, eh?
Exacte.
En cas de la teva companya. És la primera vegada que treballeu en un projecte que obri des de zero, Maria,
sí, sí.
Pastor? Com us deu les dues Maria, us direm el cognom, eh? Maria Pastor.
Jo sí, i la veritat que molt il·lusionar, perquè l'apertura d'un hotel és increïble, el veus créixer, com si fos el teu xiquet.
Exacto, María de la Fuente, en el teu cas.
Para mí también es la primera vez y la verdad que hoy por fin ha llegado el día después de tanto trabajo, tantas semanas de preparación y tantos pequeños detalles, pues bueno, había que ponerlo en marcha y hoy por fin ha llegado el día, así que muy ilusionados.
Em preguntava abans de començar el programa si vosaltres des de les vostres posicions, no, amb una relació tan directa amb els clients, na María de la Fuente, que és Guest Experience, que és això, com d'alguna manera en cuidar-se'n de l'experiència que tenen els clients i també la primera imatge que tenen els clients quan arriben a la recepció, no? En el cas d'Anna Maria Pastor, vosaltres heu de tenir coneixements d'història, del patrimoni, de l'art o de la gastronomia que s'ofereix aquí a l'hotel per llavors explicar-ho?
Sí, al final hemos hecho muchas formaciones con arqueólogos, historiadores, que han venido para que todos los empleados del parador, pues bueno, tengan conocimiento y se lo puedan expresar a los clientes. Al final la historia es la que prevalece en este parador y lo que nosotros queremos no es solo contarlo, sino que también lo puedan ver.
María Pastor.
Sí, nosaltres vam fer, bueno, la visita és a per ací pel parador, que vam, lo que diu María de la Fuente, que per conèixer un poc la història del parador, però també hem eixit a Dalvila, a conèixer lo que és el Dalvila, les diferents formacions musulmanes, tot això que fa que creixca el que és el patrimoni també, que és declarat.
Exacte. Ara, durant la introducció parlàvem d'això que també ha estat notícia aquí a Eivissa, d'aquestes habitacions que es destinen al personal. En el cas d'Anna Maria de la Fuente crec que viu aquí, veritat, sí, al parador, sí, ara mateix. Uh-huh. En el teu cas, Maria?
Sí, jo també visc que sí. Sí, sí.
I què tal? Com està vivint aquesta experiència?
Jo superbé, perquè fa que connectes amb els teus companys d'una altra forma que en un treball en el que no vius, connectes però no el coneixes personalment. Entonces, és una forma de fer més família encara i és una cosa que sí que m'agrada moltíssim.
Uh-huh. I en el teu cas, Maria de la Fuente.
A mi també me gusta mucho poder vivir en el parador, al final és un enclave prestigioso y poder, bueno, al final crear una familia fuera y dentro del trabajo.
Exacte. Teniu previst quedar-vos aquí a Eivissa a llarg termini, aquí al parador, treballant? Maria Pastor.
Pel meu cas sí, perquè jo veig que vull conèixer la illa com una forma que no és sol vendre, com a gent local, veure-la en temporada baixa, poder també dir que ja no hi ha temporada baixa gràcies al parador, que vinga molta més gent i molta més culturalitat, i conèixer les poquetes cales que són menys conegudes, els restaurants de la gent local, els productes típics d'ací, que no venguen qualsevol una altra cosa.
Molt bé. En el cas d'Anna Maria de la Fuente, ja du molts d'anys treballant aquí a Eivissa.
Sí.
Et veus aquí a llarg termini?
Sí, la verdad que yo llegué hace 6 años a Eivissa y, bueno, yo siempre lo digo, soy una madrileña con corazón eivissenco, así que yo creo que para largo me voy a quedar aquí.
Molt bé, Ido, és un luxe tenir-vos per aquí treballant en aquest parador i està també un luxe que puguem parlar avui. Uns minutets, que avui és un dia que teniu molta feina, així que us vull agrair que hagueu destinat aquests minutets a parlar amb nosaltres, amb IB3. Moltíssimes gràcies. Maria de la Fuente, ho repeteix, cap de relacions amb els clients del Departament de Direcció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I Maria Pastor, que treballa a recepció aquí al parador d'Eivissa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 12:46. Fem una aturada de 2 minutets perquè per aquí pel set d'IB3 ara mateix també parlarem d'història. Això serà en 2 minutets aquí a IB3 Ràdio i ja anem enfilant al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és informació.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Hola, caris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, amics de Tèntol.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1:00 PM. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
12 i 48 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, seguim a Dalvila, seguim al parador d'Eivissa, que avui ha obert les seves portes pels primers clients a qui escoltàvem fa uns minutets. I abans d'esdevenir un parador de turisme, aquesta complexa edificació on ens trobam ha viscut segles d'història, una història que volem que ens ajudin a explicar per entendre millor el valor patrimonial de l'edifici on ens trobam i el que ha significat i significa per la nostra història i per entendre també qui som com a poble. Per encapçalar aquesta tasca, avui m'acompanyen, bé, dos eminències que tenen molt de coneixement sobre l'edifici on ens trobem. Fanny Tur, directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera i col·laboradora del programa. Molt
Això
bon dia.
Mateix. Bon dia, bon dia.
També tenim en Joan Ramon Torres, que és tècnic de patrimoni i director de l'àrea d'arqueologia del Consell d'Eivissa. Molt bon dia.
Bon dia.
Fanny, quina ha estat la rellevància d'aquest conjunt d'espais on ens trobem i que avui conformen el parador d'Eivissa al llarg dels anys?
Bé, aquest edifici, aquest conjunt d'edificis, perquè no n'hi ha un tot sol ni d'una època tot sola. No es pot dir que sigui un castell d'una època concreta, ni medieval ni renaixentista, sinó que és fruit i representa justament l'evolució de la història, o sigui, la història de la ciutat d'Eivissa des de la seva fundació en època fenícia fins a segle XX, perquè llavors va dir clar, representa les diferents etapes i inclou petjades, empremtes i restes de les diferents etapes i èpoques històriques que ha tingut la ciutat d'Eivissa i que ha tingut l'illa d'Eivissa, amb alguns edificis que tenien uns usos concrets i determinats.
Uh-huh. Joan Ramon, quines són les principals restes arqueològiques que s'han trobat aquí en Esparado?
Bé, per començar, prefereix parlar de castell, jo, per mantenir la microtoponímia original, que no l'hem de perdre encara que tinguem un magnífic parador actualment. Efectivament, des del punt de vista arqueològic, el castell, des que vàrem començar intervencions arqueològiques a finals dels anys 80, ha estat un seguit de sorpreses de tot tipus. Coneixíem un castell, coneixíem unes instal·lacions, efectivament, com ha dit Nafani, del segle XVI, altres del segle XVIII, com tots els quartells en forma dur de Simon Polet, coneixíem la casa de la ciutat, lligada a la Universitat d'Eivissa, que és obra contemporània de les murades renaixentistes. I un canvi molt... que va manar a fer en Felip II. En aquest moment hi va haver una transformació molt important dels castells. El castell era un castell envoltat de torres, castell i Almudaina, que és el sector més residencial, que és la part de Ponent. Quan es van sentir a protegir per les murades noves, en aquella època, doncs van decidir escapçar totes les torres, que eren 14, si no me'n record malament, d'època medieval i que s'han inclús tard d'antiga, respectant només una torre que era nova, de fet, que era la torre 6, coneguda com torre de l'homenatge, que l'utilitzaven també com a far en aquella època, segons consten alguns textos que havien estat a l'arxiu. Va canviar molt la fisonomia d'aquestes torres, se'n poden veure algunes aquí, se'n poden veure algunes en el jardí del Palau Episcopal i a la casa d'en Viader, però el resta no apareix un castell, de fet. Era un castell, i d'aquí ve el nom. Troballes arqueològiques en els curs de diverses obres, n'hi ha hagut moltes i sensacionals. Destacaria la comprovació d'una part construïda en cases i en carreró que està actualment en el pati d'armes i que s'estén cap a la zona de l'actual recepció, que era, en definitiva, era el pati o claustre de la casa dels governadors, a partir d'aquest moment, no? Hi ha hagut també troballes de torres medievals que no coneixíem, nivells i estructures d'època púnica, tard antiga, i també, i tant o més, d'època medieval andalusina. Vull dir, ha estat una caixa de sorpreses, i encara se'n trobaríem molt més.
Exacte. Déu-n'hi-do, no? Vull dir, tots els segles de història
que tenim aquí, que és pràcticament com un museu, no? Poder estar per aquí.
Sí, museu i...
Sí, és aire lliure, museu. Bueno, ara no tant, però museu és aire lliure.
Semi, en aquest moment. Bé, està previst que hi hagi unes explicacions, perquè ara la gent veu restes de parets o de torres i d'altres construccions, no? Mm. Això té que estar explicat, dir cada cosa què és i com si, quin paper fa dins d'aquest conjunt d'edificacions, no? Que això, esperant que abans de final d'any... Pues...
Té previst, idò, participar sí, en aquest projecte divulgatiu, també?
Bueno, ja ho veurem. Jo ja me'n vaig. Vull dir, he estat anys d'això, i... però bueno, si no som jo, si eren altres...
Però hauria de millorar, no?, en aquest aspecte, aquesta...
Bueno, és una feina que simplement queda per fer. Uh-huh. No és millorar ni pitjorar, és una cosa pendent.
Estàvem abans comentant amb na Fanitur les diferents etapes per les que ha passat aquest edifici. En algun moment trobes que ha viscut una època daurada, el castell?
Bé, a veure, jo crec que cada època ha representat una mica el que era el moment que hi vivia. Per exemple, jo pot ser que destacaries, perquè això va ser la seu allà on tenia la residència representant real, el cap militar de Silla, que no deixava de ser una institució que controlava i supervisava, en alguns moments convivia pacíficament i en altres no tant, diguéssim, la tasca de l'òrgan de govern local, que va ser primer la Universitat d'Eivissa i després l'Ajuntament, no?, d'Eivissa, que era d'Eivissa i Formentera, perquè n'hi havia un sol únic. Aquesta època on era residència dels governadors, dels seus ajudants, de tot el seu servei, que va ser durant diferents, és a dir, els governadors o el cap militar principal de diferents èpoques. Recordem que també això ha estat durant molt de temps la seu de les reals presons, on molts d'eivissencs i no eivissencs acabaven en els seus ossos mentre s'aclaria si eren culpables o no, és a dir, la presó preventiva se practicava constantment, i llavors també ha estat testimoni d'èpoques més felices, per dir-ho d'alguna manera, quan va ser la seu de lo que llavors seria l'Institut Isidor Macavit, de l'escola de formació professional, però també ha estat quatre dècades abans seu, és a dir, espai, escenari d'efectes luctuosos, com va ser es fet la matança que se va realitzar aquí el 13 de setembre del 36. Per tant, època daurada, jo parlaria potser de la etapa, diguéssim, paral·lela, pot ser a la construcció de les murades, simplement perquè va viure una reforma i una modificació espectacular.
Jo, per parlar de totes les restes arqueològiques que s'han trobat aquí, perquè recordava aquell episodi prop de la zona d'aigües on se situava l'espa que en Joan Ramon va qualificar d'unes troballes meravelloses, m'encantaria, perquè avui ja tenim molt poquet temps, estem arribant al final del programa d'avui, però m'encantaria poder convidar-lo un dia al programa i parlar abastament del castell, de tota la feina que s'ha fet aquí per part dels arqueòlegs, per parlar-ne abastament i no ara en un moment que ja estem arribant en el final del programa d'avui i res, només ja per acabar, si vol fer algun apunt.
No, jo entenc que en el moment que hem arribat avui és una fita important a nivell turístic, probablement. No, jo no entro en això, però també a nivell de patrimoni. Crec que s'han recuperat i s'estan exhibint restes que fa 30 anys no coneixíem per res. I com ha dit Nafani, pues, s'ha posat una fita i també un coneixement des de la fundació de la ciutat, que es va fundar dalt terreny verge. Pel que sabem de construccions domèstiques i tal, fenícies, tant a cases d'aquí com a les museus de contemporani, que també n'hi ha, pues són del terreny verge. No hi havia prehistòrics, per entendre-vos com passa en tants de casos. Se'n podria parlar efectivament molt de rato.
I d'on ho farem? Des que aquí dit, en antena, davant de tothom, en parlarem un dia bastament, que Nafani ja sap que ens encanta parlar de la nostra història, així que Joan Ramon, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, i també Fanny Tour, un plaer, com sempre.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies també.
És una llàstima, perquè ja hem arribat al final del programa d'avui.
Què hi farem?
nosotros son ese bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan.
Idò, en aquest últim minut del programa, són les 12:58, vull aprofitar per felicitar, com fem cada dia, a un artista que fa anys. Avui és en Benito Antonio Martínez Ocasio, conegut popularment com a Bad Bunny. Aquest cantant, compositor i productor discogràfic porto-riqueny va néixer tal dia com avui i des de fa només 10 anys la seva trajectòria ha seguit una carrera meteòrica. Des dels seus inicis com a treballador a un supermercat, l'any 2025 va ser l'artista més escoltat del món i el seu últim àlbum, Debí tirar más fotos, va guanyar el Grammy a l'àlbum de l'any, el primer artista cantant en espanyol en aconseguir-ho. Va renunciar a fer una gira pels Estats Units, el mercat més lucratiu del món, per centrar-se en una gira, en una estada a Puerto Rico, a casa seva, i dirigir tot el flux econòmic i del turisme que generen els seus concerts cap a casa seva. Així que avui acomiadam aquest programa des del Parador, escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum, que és un recordatori de que hem de tresorar els moments que vivim amb aquell que estimem. Abans li volem agrair a en Pau Arbon, el director del Parador, que ens ha facilitat tota la tasca de fer el programa aquí. Ho deixem aquí, demà tornem.